Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però i jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar. I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adosats a una sonda Niskin o a una sonda espacial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que val en calés. Però ell va, diguéssim, es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i, diguéssim, va proposar-los que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vàrem adquirir un altre després i també es va tornar a espatllar i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs, s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any, és a dir que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.